Ràdio Maricel a cel obert. Vet aquí un pintor popular, tan popular que més d'un i més de dos deien allò de ja era hora, d'una exposició de Serranos. Doncs bé, l'hora ja ha arribat, hi ha una exposició antològica de Josep Miquel Serrano al primer pis de l'edifici Miramar. Popular per què? Doncs popular bàsicament per la seva forma de viure, per la seva vinculació amb Sitges i per una gran majoria de sitgetans i sitgetanes per als seus quadres de flors que decoren més d'un menjador i més de dos menjadors. Pere Artigas, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Un pintor popular.
Un pintor popular a Sitges, jo crec que a fora de Sitges la gent que el coneix és bastant reconegut.
El coneix... Reconegut per quadres que no són estrictament els seus quadres de flors, probablement.
Quadres perquè no són molt retrats... Perquè, bueno, centrem un primer al Serrano de Sitges, no és el Serrano que va començar a Barcelona, no és el Serrano que va viure a París i va treballar a París, no és el Serrano que va viatjar per tota Europa, i tampoc és el Serrano que va estar a Madrid i treballant a les millors cases, tant amb decoració mural, que no hem pogut posar a les exposicions, evidentment perquè són una decoració mural que o han desaparegut o encara si els conserven no es poden moure, com els retrats, va ser un retratista, bueno, l'hem intentat, hem posat alguns quadres, bastants retrats de Serrano, però va ser un dels retratistes més demanats per la societat madrilenya i de Barcelona dels anys de la postguerra.
Com ha evolucionat la figura de Serrano? Ara, Serrano, què és?
Serrano, també en aquests moments tenim el problema econòmic o el moment aquest de econòmic que fa que tot s'hagi devaluat o que no es valori tant econòmicament, però Serrano és conegut. Serrano és un pintor reconegut, un pintor que podem trobar a les millors col·leccions tant espanyoles com catalanes. El senyor d'Aurella, que té una col·lecció magnífica, té diversos Serranos. La família Godó té diversos Serranos. El comte de Godó, el primer comte de Godó, a casa seva, el menjador se'l va decorar amb quatre magnífiques obres de Serrano. Serrano va ser una persona molt reconeguda en el seu moment, que per una sèrie de... com has dit tu, la seva forma de viure, la seva forma d'entendre els últims anys i de relacionar-se, i pues, va ser una persona que potser va perdre l'estatus, tot i que va tenir molt bons amics a Sitges, tot i que... A Barcelona, quan es va morir, es va demostrar amb les cròniques que se li van escriure a La Vanguardia, a l'ABC, la gent el havia valorat i la gent el va entendre i el va comprendre aquesta pèrdua d'estatus.
És que hi ha un cert punt en el record de Serrano com d'un home que gairebé malvivia en els últims anys.
És que el Serrano malvivia.
És a dir, es pot dir així.
Es va morir sol, això, per molt que tenia amics a Sitges, però en aquells moments va morir sol, va morir a Barcelona. Ell tenia molt bons amics a Sitges, ell a l'any 82, al setembre, es va trobar malament a Sitges, al Cable, perquè tot el carrer, el que és el carrer Barcelona, ell va tenir un estudi al carrer Barcelona, ell vivia en un àtic, que diu la gent recorda que hi havia galls, en un pis molt alt, sense ascensor, a sobre de la tintoreria Alba, del carrer Santiago Rusiñol... Sí. Passava estones al carrer Tassis, al taller d'un bon amic seu, que també era pintor. És a dir, Serrano es movia per aquest entorn. El que passa que la generositat, perquè una paraula que tothom m'ha repetit, que tothom, els seus amics que el van conèixer, era la generositat, una gran persona que ho donava tot, és a dir, aquest donar tot va fer que
es quedés sense res.
Que no tingués res. Què tenia per sobreviure la seva art? El seu art que el va anar malgastant en aquest moment, perquè la gent també et recorda que et portava els quadres mullats.
És una imatge recurrent,
que em diuen, sí, és que Serrano venia... Quan jo he demanat quadres, ui, jo el recordo, perquè venia a casa amb un quadre que si te la tenies que agafava d'una manera si no et tacaves. Clar, l'obsessió meva en aquest moment a l'idear aquesta exposició era demostrar que Serrano no era el Serrano dels últims anys, sinó que Serrano era fruit d'una evolució pictòrica, artística i amb un bagatge cultural immens, perquè va conèixer grans personatges i que aquestes personatges van influir molt en ell.
Continuem amb aquest vessant, diguem-ne, de records. Era un home, per tant, de molt prolífica producció?
Sí.
De molta mena, no?
Sí, feia...
Feia de tot.
Els últims anys jo crec que ja va fer les flors només.
D'acord.
Alguns sobte que trobes retrats de l'any 72, 75, que són preciosos. És a dir, com a tot artista tenia els seus moments lúcids, no, tot artista no, com a tot els artistes aquests bohemis amb problemes, hi havia els moments lúcids on feia unes obres magnífiques, com es demostra amb l'últim ram de flors que posem a l'exposició de l'any 81, falta poc temps per morir, i és una aquarela preciosa d'unes roses, i també feia producció ràpida per sobreviure. Però jo crec que aquest Serrano, tot i que no el podem borrar, perquè aquest Serrano existeix i aquest Serrano no, tampoc el podem negar perquè està, sí que té que passar ja per sobre el Serrano pintor, el Serrano gran artista, i el reconegut, podríem dir... mundialment ell va vendre molta obra també quan l'època que va estar a París els primers anys també va vendre, després se'n va anar a l'any 71-72 se'n va a Capri, se'n va a Venècia, que són aquells paisatges preciosos,
sensacionals
que també estan a l'exposició, i allà ven també. Vull dir, és una persona que la seva obra s'extén, segur que s'extén a moltíssimes col·leccions europees. Però clar, també ens hem tingut que centrar en el Serrano relacionat amb Sitges, més fins a Madrid, fins al que siguin col·leccions espanyoles.
Doncs ens agafem en aquesta qüestió de la prolífica producció, però un altre dels records de molts sitgetans, aquella facilitat que tenia Serrano per fer de tot en un moment. I que molts recorden que va fer no sé què, a la paret del Riquis va fer no sé què en quatre traços. Per un establiment va fer un cartell en quatre traços.
Però això només ho pot fer un bon pintor, un bon artista.
El missatge que molts coincidien és dir, quina capacitat, quina mà que tenia Serrano per fer això.
Ell quan podia era capaç de fer... Hem posat un petit retrat de la Lolín Rocha, que em va fer gràcia l'explicació, la Lolín Rocha era petita, i et demostra, perquè és amb quatre ratlles de llapis el retrat que li fa. La Lolín Rocha petita arribava amb el seu avi, l'Antoni Montaner, que era un gran amic de Serrano, que tenia la seva col·lecció unes obres precioses de Serrano, i el Roy, on Serrano també va tenir un taller al pis de sobre que recorden a casa, que també el veien a Can Teixidor, que es veia des del carrer Sant Pau, que pintava, pues baixava el Roy, i allà la Lolín petita va arribar amb un quadern de dibuix supercontenta, Serrano li va agafar i entre plors, que ara està encantada, evidentment aquell retratet és preciós, amb quatre ratlles li va fer el seu retrat, i són aquestes que tothom et comenta, i també la seva ironia. Era una persona molt irònica, una persona molt divertida. Hem posat el catàleg que teníem, però va ser molt amic de Pruna, de Pere Pruna, i la ironia el va portar, per exemple, l'any 45, que la Isabel Pruna, la filla del pintor, té un llibre d'autògrafs, i la ironia el va portar a dibuixar a la finestra de la plaça Real de Pruna, que sempre s'ha parlat a l'exposició Pruna, amb la palmera coneguda i París al fons. És a dir,
aquest dibuix que està reproduït en el catàleg de l'exposició.
L'hem reproduït al catàleg per veure que ja des del 45 fins alguns dibuixets que hem anat posant a l'exposició, on es demostra el Bon Nadal, n'hi ha un que posa Bon Nadal del 65, que és com una figura de pessebre que la va fer en un segon, d'anècdotes d'aquestes, de la capacitat d'ell de dibuixar-te en un paper, de dibuixar-te això que dius, en un mural, perquè hem de recordar que ell va començar també als anys 40, quan torna de París, arriba i es posa a treballar com a muralista, és a dir, domina la tècnica de pintar en una paret. I molts altres que tenim, els galls preciosos del Mare Nostrum, que són tres peces magnífiques.
Els cavalls,
Els cavalls que... així de decoració, posterior, estic ja parlant de Sitges. va fer pel velero, el velero, el dibuix de, que hi ha al velero, que serveix de...
D'acord, que serveix de marca del marca, restaurant.
Del restaurant, també, també és de Serrano. Serrano, que era també molt amic de la família. Vull dir, Serrano era capaç de tot, capaç d'un dibuix, capaç de fer una, un oli com d'unes flors amb una llum impressionant, i evidentment era capaç de fer un quadre ràpid que, en, mm-hmm. que no n'hem posat ja, tampoc, no. perquè... no era l'objectiu
de l'exposició. D'una forma molt estratègica, les flors han quedat gairebé col·locades en l'espai més gran del primer pis del Miramar, però per aquells que arribin i ja esperin veure flors, diguem-ne que s'hauran d'esperar una mica, perquè abans passem per un serrano, aquí sí que ho podríem dir, força desconegut en general, no?
Comencem l'exposició va ser pensada una mica cronològicament, però també la meva idea, que me l'havia donat buscant tota la documentació aquest any que he estat documentant-me, vaig trobar que va agradar molt la idea d'una crítica que surt a La Vanguardia dels anys 55, o que Serrano a Madrid, perquè tornem a dir, Serrano va exposar moltíssim a Madrid, a la Galeria Biosca de Madrid va crear un jardín. Convirtió la sala de Biosca en un jardín con solo flores. La veritat que en el principi, quan vaig llegir aquesta crítica, primer dius, ostres, una exposició només de flors, un espai només de flors, però quan ja tens les obres, quan veus ho boniques que són totes aquestes obres, la força que tenen, la llum, penses, i per què no? I per què no el Miramar? No, el Miramar serà un jardí de flors, mm-hmm. però hi ha la sala amb la llum, tenim el...
La sala que dona a la terrassa.
La dona a la terrassa, amb la visió magnífica de la terrassa. Doncs per què no ho recreem? No seran d'una sola època, mm-hmm. sinó que allà pots veure l'evolució. En aquesta sala, i a base també de totes aquests quadres de flors, que comencen al 42 i acaben als 80, veus l'evolució també pictòrica, la matèrica mm-hmm. del pintor, els gustos de l'època, perquè cada època tenia uns gustos, perquè aquestes, vulguis o no, també són encàrrecs. Mm-hmm. Però bueno, al principi la meva idea era mostrar el Serrano, d'on surt Serrano, aquesta capacitat d'aquest pintor, d'on surt. Doncs Serrano, així us ho explico una mica ràpid, Serrano neix l'any 12, Barcelona en aquells moments també està en un moment d'auge cultural, i ell amb 14-15 anys ja s'apunta a l'escola que el pintor Nogués té a Barcelona, al poble espanyol, bueno, el que és l'ideal. Nogués i Labarta, dos pintors importants, veuen la qualitat d'aquest noi, que amb 15 anys ja és una persona que demostra que li agrada, que vol ser pintor, perquè és una cosa important.
I a la seva família tenia algun...
No, a veure, aquest ha sigut un dels temes més difícils, perquè clar, a mi em feia por de que es veiés molt fred, perquè Serrano tenia una germana, la germana és morta, no ha tingut, ell no va tenir fills, ell no tenia parell, clar, et trobes
que no hi ha entorn familiar directe
on poder buscar el Serrano vinculació. Més personal. Uh-huh. I volgué, ell tampoc va parlar molt o gens de la seva família. Uh-huh. Jo, per exemple, clar, també m'he anat documentant i m'he tingut que basar en el que t'expliquen els amics. Els amics tots m'han coincidit amb que no havia nascut a Santander. Que el seu pare no era de Santander. Ell va néixer a Barcelona.
Sí.
Però el seu pare sempre explicava en família santanderina. Tots han coincidit en dir-me que era de Sant Sebastià, el seu pare. Que ell explicava que era de Sant Sebastià, que s'havia anat a Cuba, el seu pare, que havia tingut problemes. Clar, són coses que he tingut que anar canviant. Sí que et coincideix que jo tinc, que hem trobat un dibuix de Serrano que li fa amb el seu amic prim, i escriu darrere, l'any 32, diu, els meus records de Sant Sebastià. Clar, tu has d'anar lligant-ho mm-hmm. i has d'anar confiant també en el que t'expliquen, perquè és la fons oral. Que dins d'uns anys ens puguem tenir que tornar a dir, però González Ruano, que és on t'has anat basant tota la biografia de Serrano fins ara, que és aquesta petita de Los huéspedes del mar, que és una nota que ell fa sobre Serrano, que de l'any 42 a ara, jo crec que hem anat intentant trobar coses, però és molt difícil, trobar informació personal de Serrano és molt difícil.
O sigui, és un home que va fer una vida, diguem-ne, molt allunyada del vincle familiar, com a mínim des del punt de vista d'explicar-lo.
Sí, explicar-lo, allunyat no, perquè ell anava molt a veure la seva germana, que vivia a França, igual que la seva germana venia a Barcelona,
aquí,
i aquestes notes de societat que vas trobant a l'hemeroteca, veus que la germana el visita a Sitges, la senyora Serrano, Concepció Serrano, venia a Sitges, és a dir, ell la relació amb la germana la té, i... però ell no explicava.
Mai.
Ell va néixer, això sí, al carrer Salmerón, que són els Jardinets de Gràcia de Barcelona, de la mare era catalana, sempre, els primers anys, se sap que venia a Sitges, a estiuejar, és a dir, la seva relació amb Sitges no comença als anys 42, 44, darrere de González Ruano i el grup d'amics, sinó que ja ell estiueja a Sitges. Hi havia gent que el recordava i se li havia dit, estiuejaven al carrer de l'Aigua, per exemple, la senyora Benaprés, el recordava de petit. Ja vam, l'altre dia amb el Fric vam estar mirant quins dies, quants anys es portaven, i perfectament el podia recordar com un nen de 4 o 5 anys menys, i ell ja venia a Sitges, i la seva relació amb Sitges és aquesta. Ja ell té una tendència, deu ser natural, o de venir cap aquí. Però bueno,
havíem deixat aquesta història als 15 anys, quan els seus mestres li diuen, home, es pot dedicar, aquest no hi val,
i s'apunta a Llotja. A Llotja coincideix amb personatges importants també, que posteriorment han sigut artistes importants. Ell ja és, com veureu amb les pintures, ja és un noi que s'interessa per les avantguardes, no li interessa la còpia al natural. A Llotja té Àngel Ferran, l'escultor i pintor Àngel Ferran, que també, com a professor, que aquest també va ser un personatge molt reivindicatiu amb les avantguardes. Ell també va tenir problemes per demostrar el seu art, i el Serrano agafa aquesta idea de Ferran i també decideix que ell copiar els guixos no és el seu. Una anècdota que explica un que va ser el seu company de classe, el Pere Caldés, que també estava a Sitges, vull dir, també és, tots se'ns uneixen. Pere Caldés explicava l'avantguàrdia parlant de l'art amb una cosa que no venia tampoc, però explica l'anècdota de que Serrano, el pintor Serrano, posa un coet, un dia arriba a classe i posa un coet a dins del discòbolo de guix i el fa explotar, perquè diu que dibuixa ell vol dibuixar el natural, que no vol còpies, que l'avantguarda, ja demostra quin interès té. Quin interès té és Picasso, li interessa moltíssim, i els primers dibuixos que veiem a l'exposició són uns, jo els trobo magnífics, són preciosos, que demostra la seva capacitat, el saber fer, el saber dibuixar, perquè sempre hem dit, un pintor, per molt abstracte que siguis, per molt...
comença per on comença.
Si no comences i no demostres que dibuixant ets bo, no ets bon pintor. Doncs tenim aquests primers anys d'influència molt vanguardista. També hi ha algunes obres, les dels ports, que recorden molt el constructivisme rus. És a dir, és un noi amb molts interessos.
I amb un llenguatge visual molt potent.
I molt fort, molt modern.
Molt modern, sí.
Molt modern, perquè
Fent el recorregut de l'exposició, algú pot pensar que va fer una involució en lloc d'una evolució, perquè pensava, coi, com hem anat a parar les flors, havent començat per aquest camí, no?
Perquè jo crec que també és els encàrrecs. Exacte. I la necessitat del moment, perquè després passem d'un 32 que ell també amb 20 anys només està superinteressat per tot el que passa al seu voltant, és un assidu a totes les tertúlies, coneix a l'any 35, que no hem pogut, no, el retrat no sabem on està, però li agrada moltíssim el teatre, s'interessa molt per tota aquesta evolució avantguardista dels ballets russos. Ell va a les reunions que la Margarida Xirgo i en Federico García Lorca feien al Teatre Barcelona. Consta sempre a les cròniques de la Margarida Xirgo, avui ha reunit el seu Serrano. Clar, costa anar trobant, perquè nosaltres busquem per José Miguel, José Miguel o José Miquel o Miquel Serrano, ell era José Serrano o Serrano Secas.
D'acord.
Però ell el trobes ja amb aquests 24, 25 anys, ja integradíssim
a la vida cultural.
A la vida cultural de Barcelona. Va molt, i aquí és una cosa que ell en aquest moment no s'ho pot imaginar, però ell va molt a la Plaça Real, i a la Plaça Real es troba en Pruna, es troba amb pintors que ja han estat a París i que hi tornaran a París. ell no hi ha estat encara a París. Pues en aquest ambient és a l'esclat de la guerra. Ell té la sort que se'n pot anar exiliat, perquè se'n va cap a París, però París té ajuda. Ajuda que té a Pruna. Té a Pruna, que ja l'ha conegut, que ja ha vist, m'imagino que a Pruna ja ha vist la qualitat d'aquest noi, i a París arriba i té Pruna, a Pere Pruna. Pere Pruna què fa? Li presenta tot el seu ambient, qui a Cocteau, que és important, és un personatge importantíssim, jo crec, culturalment.
O sigui, li farà de padrí, d'alguna manera.
Sí, Pruna de a partir d'aquest moment ja sempre seguiran, a més sempre hi ha un moment que sempre els van comparant, no comparant, perquè no, sinó que sempre
vinculen
i volen els crítics dels anys 30 i 40 de l'avantguarda Destino, volen posar sempre apugen el nivell de la persona de Serrano i diuen com que serà un Pruna. Pruna ja és més gran, Pruna ja és una persona que un artista valorat, i ell arriba a París i a París es troba a Picasso, que el rep, no estan parlant amb la família Pruna, no comparteixen estudi, però com tots els artistes, i Picasso, que era una persona generosa, els deixava estar al seu taller, entrar, sortir. Cocteau, és a dir, Picasso i Cocteau per casualitat també van ser els padrins de Pruna de casament, doncs també van fer com a padrí de Picasso.
De Serrano.
Quins padrins. Cocteau va estar un any, Serrano va mantenir una molt bona amistat, molt forta amistat amb Cocteau durant un any, que jo crec que també per ell va ser molt important, perquè li va permetre entrar en una altra de les seves facetes, que és com a dissenyador de figurins dels ballets i del teatre. Perquè coneix a Lefer, que va ser un dels millors ballarins dels ballets russos i després va ser director de l'Acadèmia de Ballet de París. Vull dir, ja en aquest moment, aquests anys fins al 39, que ell va i torna a Barcelona, entra per Biarritz, que té família per ser Sant Sebastián, ell va i torna, jo crec que aquest moment on t'exposa a la galeria Els Quatre Camins de París, exposa a Brussel·les, exposa a... Ell ja aquí fa l'esclat de pintor. M'he deixat dir que també és molt important que l'any 36, abans de l'esclat de la guerra, pocs mesos abans, i també a París i a Amsterdam, ell és un dels pintors que porta a Espanya a l'exposició d'art espanyol contemporani a París. Clar, això és molt important, perquè aquest noi té 24 anys i exposa al costat, ja hem dit Picasso, perquè el torna a portar una altra vegada per a Pruna, porta gent de la seva generació, com Prim, com... Vull dir que...
Una carrera...
Ell ja comença una carrera sent una persona molt jove, i les crítiques és important, que això sí que ho he intentat anar plasmant a l'exposició, les crítiques ja són boníssimes, ja et demostren, sí que te'l presenten encara com un noi que ha d'arribar,
però amb una projecció...
que la visió de les seves obres ja demostren el que hi ha darrere. I l'any 40 torna a Barcelona. Torna a Barcelona, però totes les tertúlies que hem parlat del 36 que fan a Barcelona, al Palau Real, al Cafè, les segueix a París, es segueixen trobant tots...
Clar, tornar de París a Barcelona, a la Barcelona de després de la guerra, va ser traumàtic per ell o no?
Jo crec que no. Ell va arribar, expliquen en una crònica a La Vanguardia, que ell va arribar amb només, com se n'havia anat, amb una capsa de galetes que dintre hi portava els seus
estris de pintor,
i un rotllo amb les últimes obres, però se'n va anar directament a la plaça Reial, i allà va donar notícies amb tots els amics, perquè alguns havien marxat abans, sí, altres es havien quedat, i ja va anar donant notícies de Picasso, com estava Picasso, com estava Cocteau i com estava Pruna. Això, clar, és aquests tres personatges que amb ell influeixen molt personalment, perquè els influeixen molt personalment, i pictòricament, artísticament i culturalment. Clar, però ell, aquestes tertúlies, que m'imagino que per tots els pintors van ser molt importants, jo veig que és una constant. Vull dir, tertúlies amb teatre, que s'hi reuneixen pintors, escultors, no només gent del teatre. Després les tertúlies a la plaça Real, que allà sí que s'hi reuneixen tots la societat cultural més vanguardista del moment. A París les segueixen, les necessiten, es torna a trobar, a fer d'oré, vull dir, ells segueixen, per mantenir també una mica de què està passant aquí, a Barcelona, a Espanya, i què està passant fora de París, perquè tot és important. Clar, i quan arriba la Segona Guerra Mundial, Cocteau li diu Vés-te'n tu que pots estar, vés-te'n cap a Barcelona, i ell se'n va. I també torna a les tertúlies, unes tertúlies que ens fan de fil amb Sitges, perquè aquestes tertúlies, a les quals hi coneix a César González Ruano, que és, bueno, l'escriptor, un dels escriptors més importants del moment, de madrileny, en aquestes tertúlies coneix a César González Ruano, amb el qual els uneix, els hi començarà a unir una fortíssima amistat fins a la mort de César González Ruano, i César González Ruano se'n va viure a Sitges. Ell entre el 39 i el 40 ja hi viu a Sitges, és a dir, no és que vingui per César González Ruano,
sinó que
ell
ja hi
el 39 i el 40, mentre es torna a decidir a instal·lar-se a la plaça Real, claro, perquè es torna a instal·lar a la plaça Real amb un petit àtic, Pruna està a Sitges. Clar, Pruna està a Sitges, ell necessita una altra vegada
el vincle de nou.
I ell ve a Sitges i torna a Barcelona. A Barcelona comença a treballar molt, comença a treballar moltíssim, decoracions d'interiors, encàrrecs, molt encàrrec, i se'n va a Madrid. És a dir, entre el 40 i el 55-60 va molt a Madrid i treballa moltíssim per Madrid.
No cal fer paral·lelismes, però la tornada de Pruna sempre es va veure com un moment, vaja, com un punt d'inflexió en la vida de Pruna, sobretot marcada molt ideològicament,
políticament.
No, Casta Serrano no. Va ser un pintor, diguem-ne, allunyat o desvinculat.
Serrano de... és el que Serrano firma l'any 36 contra el feixisme, els artistes catalans contra el feixisme, o els artistes barcelonins contra el feixisme. Ell firma i se'n va. Però jo m'imagino que quan va arribar a París, a l'ambient, sobretot aquest ambient que jo li dic a l'ambient de Destino, de la revista Destino, amb l'Ignasi Agustí, el Nadal, tots aquests, que són uns joves que tenen una ideologia, però que són molt oberts, perquè tu quan llegeixes les crítiques, llegeixes la idea que ells tenien de Catalunya a Destino, te n'adones que potser també és la joventut, és el moment, la situació, que fa que ells no s'encasillin, com si que en Pruna era més gran, era una generació més gran. Però tots són molt oberts i ho demostren quan venen a Sitges, ho demostren amb que mai posen en qüestió ni la vida de González Ruano, ni la vida de Serrano, ni les decisions personals de cada un d'ells, és a dir, al revés, sempre els defensen.
O sigui, Serrano va poder fer el que volia.
Va fer el que va voler, trampejant, m'imagino, el moment.
Com tothom, està clar, però...
Ell, en aquests moments, econòmicament, vivia la vida, no necessitava res més que els primers anys va viure, els primers mesos que va estar a Sitges, a partir de quan César González Ruano ja està aquí, el 73-74, ell sí que viu amb César González Ruano i la seva dona, després es busca un lloc, però és que ell va i torna constantment a Madrid, ell passa moltes temporades a Madrid. D'acord als anys 40, d'acord a un dels interiors que ha sigut el més reconegut, que es parla de tot, dels marqueses del Campo. Ell ja està a Madrid, el reconeixen, el valoren, i l'any 44, em sembla que és, perquè vaig així amb les... L'any 44, Eugeni d'Ors el proposa per ser un dels 11 artistes que presenta el Salón de los 11 de Madrid. Clar, ell és una persona que, tot i estar amb aquest ambient de Barcelona, no perd pistonada i veu que Madrid és el moment on la burgesia hi ha més encàrrecs, fa retrats tant per Barcelona, retrats de la burgesia de Barcelona com retrats de la burgesia de Madrid. Sant Sebastià ell hi va, a Biarritz també ell pinta i fa exposicions, i és una persona que no para de treballar amb qualitat. En aquest moment no estem parlant en cap moment ara del Serrano de les últimes èpoques, sinó que són aquestes flors. Sempre vam...
Feia el que volia, però va començar a fer un tipus de pintura que no era la pintura
no era
que va fer inicialment.
No, perquè si ens hi fixem també, tot i amb els bodegons dels primers anys, clar, és la és la moda del moment.
Diríem allò del quadre de menjador.
Del quadre de menjador. Que és,
el típic quadre de menjador.
Però hi va més enllà, perquè posa amb els quadres... hem posat diversos exemples a l'exposició.
I n'hi ha de molt contundents.
De molt contundents. Clar, és...
N'hi ha allò que amb un menjador, dius, caram...
Aquest, que l'he tingut a casa però no ha sobtat tampoc. Però són uns quadres dels peixos, aquell és preciós, però són dels anys 40. Aquests ja són dels anys 40, i després passem als dels anys 70 i 60, que hi ha molta més color, hi ha menys matèria, són quadres més llisos. A mi m'ha sobtat molt el tema de que hi ha un quadre d'un torero al principi, que és el detall, que la fotografia aquest quadre és impressionista. És un detall postimpressionista. Ell es declara en entrevistes que fa com a pintor postimpressionista. A ell li agrada la matèria, li agrada la llum, li agrada aquestes pinzellades ràpides.
Que a vegades farà amb les roses també i
que
farà amb els quadres de flors.
Les roses i amb els quadres de flors. Però després evoluciona fins al quadre de molt més llis, molt més sense tanta matèria, que agrada molt, que són, però també de nou torna a demostrar que és un bon pintor, perquè s'atreveix amb el vermell, el negre i el blanc, que és el genet que tenim. S'atreveix amb el blau i el negre d'aquella figura petiteta, d'aquella cara. Vull dir que és un pintor que jo crec que amb tot... és excel·lent, sí, a mi és que m'agrada moltíssim. I a més, a mesura que l'he anat coneixent, i és el que espero amb aquesta exposició, que la gent també s'hagi anat enamorant i vagi no perdent ni oblidant, perquè és una persona que està a dins de tots, i és el que deia la regidora de Cultura el dia que presentava, o l'alcalde, a tot arreu, quan vas, és un serrano, sí, i ja et sents que és de Sitges, dius, no, és que no és de Sitges, no només ens va treballar aquí, hem d'obrir-li horitzons nosaltres mateixos, igual que hem aconseguit amb altres pintors, doncs obrir a altra gent, obrir que el coneixin i que el tornin a valorar, perquè a vegades et sap greu que com un serrano preciós surti a un preu ridícul a una subhasta, i que al costat hi hagi un altre que és bo, però que no té la història ni té el bagatge que porta darrere Serrano, i que se li doni importància per una sèrie de coses que Serrano les va perdre en els últims anys de la seva vida.
Ell no deixarà mai les flors? Des dels 40
ja
no les deixarà.
No les deixa, sempre trobarem flors. Trobem molts retrats, flors, retrats... Ell és el que diguem...
Flors, retrats, bodegons...
Sí, bodegons... Sí, tots els bodegons que m'he trobat són encàrrecs.
D'acord.
Encàrrecs, això sí. Ara, hi ha una anècdota que ell va fer una exposició a Madrid, a Barcelona, i a Madrid es van interessar per ells als anys 40, i s'emporten a Madrid els bodegons. Aquests bodegons es van cremar. És molt trist, però a l'avantguarda li van donar... Ell és una persona que ha viscut moltes anècdotes, jo crec que totes... Com tenia molt bons amics i tots eren periodistes i tots es reunien, totes aquestes anècdotes han estat explicades. I tant a Destino com a La Vanguardia vas veient les diverses anècdotes que hem sentit moltes vegades sobre Serrano, però, per exemple, es va perdre un quadre que va fer ella, una actriu americana, es va perdre a l'aeroport de Ginebra. Bueno, va buscar-se tothom qui podia ser, tal, posaven Serrano... Clar, això ho explica La Vanguardia. És a dir, Serrano ha estat constantment en boga. Vull dir, sempre, tu, cada X mesos, a les crítiques dels 60, 70 i 80, Serrano surt a la premsa, tant a l'ABC... És a dir, era un personatge reconegut, un personatge no només reconegut pel seu art, sinó també per tot el que l'envoltava, que és el que dèiem, el xiringuito que va fer. I una cosa molt bona de Serrano és que no només va estar amb els personatges reconeguts, els personatges que surten ja hem parlat d'Eugeni d'Ors, de tots els que s'ha parlat a la història que estaven al xiringuito, o el xiquito, sinó que va fer molt bons amics a Sitges, molt bons amics que el segueixen recordant, que aquests dies m'han anat adonant que el van estimar moltíssim, i que ell també els va estimar moltíssim, i que com el Martínez Sardà, el Miravent, veus, hi va tenir un petit problema amb el Utrillo, però clar, te n'adones, vas buscant informació d'ell i te n'adones que es va moure en un món amplíssim. Sí, sí. El Villalonga, el marquès de Villalonga, sí, també van ser bons amics. No ho he arribat a trobar i fins que no ho trobi, es diu que van creuar junts la frontera quan van anar a París els dos, un mes, el Serrano uns quants anys més, però no gaires més, eh? Van creuar junts la frontera a París. Vull dir, clar, ell es va moure amb uns ambients que el van permetre...
Paradoxes de la vida, morir tan sol, ben conegut tanta gent, eh?
Sí, però és el que jo crec que fa aquesta vida que vas... No et deixen mai d'estimar, m'imagino, però et vas fent que la gent se t'aparti de tu. I aquesta era la... Clar, jo aquestes anècdotes no sabia com explicar-les, perquè tothom te les explica. I m'he basat, sobretot, en tot el catàleg i en tot l'estudi, en el que ja està escrit. I el que ja està escrit jo sobre el final de Serrano, jo, o com era Serrano, jo el vaig trobar en el llibre de la meva àvia. Uh-huh. I clar, és la persona més propera a mi, és la persona que ho deixa escrit, la única que, i és el que jo vaig... Jo crec que ho aglutina. Ell explica això de que anava a dinar a les cases, de que t'arribaven a... Vull dir, jo crec que és un text que m'ha aglutinat el que m'ha explicat tothom, perquè és que coincideix...
Amb tots els testimonis que ha pogut trobar.
Però ningú te'l deixa malament. Eh? Uh-huh. Tothom després és que era tan bo, és que era tan bona persona, és que en sabia tant, és a dir, els amics sí que el valoren. El que passa que és el que diguem, la gent a casa, que jo també sobretot agraïa a tothom que m'ha deixat els quadros, tothom que m'ha cedit i no els he pogut agafar per un tema de discurs.
Tenim només 5 minuts i anem ara per aquí. A l'hora de muntar l'exposició, és clar, allò que dèiem de que hi ha un Serrano a cada casa, o si no a cada casa, a cada dues, o quatre. I aquella sensació que, com que n'hi ha tants, la Bèlia Artigas no tindrà cap problema en trobar Serranos. Molt bé. Al final, l'exposició compta amb més de 110 Serranos. Sí. Esclar, vinguts de tot arreu.
A veure, hem agafat de col·leccions de Barcelona, que se'ns han deixat. Clar, ens hem tingut que centrar també en la col·lecció. A Sitges hi ha molt bona... És molt bona obra. A més, Sitges és una cosa especial. Tu vas a les cases de Sitges que no les trobaràs. Vas muntant altres exposicions i això no et passarà. Seran d'un estil o seran d'altres. Però que estan plenes de quadros, això us ho puc assegurar. Hi ha quadros, escultures... Són una forma que... Jo sempre ho dius, és una casa de Sitges, sí. És una casa de Sitges, plena de quadros. Tothom molt generós ens ha deixat els quadros. Tothom m'enviava fotos... Però què passa? Nosaltres ara som una generació també que depenem molt de les noves tecnologies i de tot el que siguin les redes socials. Jo no vaig demanar els quadros per l'Eco, ni vaig explicar-ho per l'Eco, que potser ho teníem que haver fet, però hauria sigut una avalanxa, jo crec que tenia una por horrorosa. I ho anàvem demanant al boca a boca per les redes socials, però és que l'exposició no s'ha acabat, perquè demà... Clar, és que et surten... Vaig sortir
del dissabte
amb les butxaques plenes de telèfonos i no eren cites, sinó que eren Serranos. I vaig pensar, bueno... Clar, ara també m'he trobat amb que dius, no, l'exposició evoluciona, és que no puc deixar-la quan et diuen, jo tinc l'autorretrat de Serrano, i una persona que m'ha estat buscant aquests dos últims dies, clar, jo l'autorretrat de Serrano...
Li he passat a la Beli allò que passa molt sovint als historiadors quan acaben el llibre. Tinc allò que t'has deixat, no tal,
bueno,
aquí ha passat
per
ja.
Sort, no
per
està
sort,
editat,
no està editat.
No és catàleg del tot, sinó que és un llibre amb la biografia.
És a dir, es van recomposant peces...
I les haurem... Hi ha algunes que s'han de posar. Si volem aquests dos mesos tenir una exposició completa de Serrano, s'hauran de posar, i una és l'autorretrat.
Quina sensació ha tingut el públic? La del dissabte, que ja, diguem-ne, a priori, era evident que la sensació seria bona per força, perquè és un pintor que agrada, però... Que...
La gent va sobtar i va agradar moltíssim. Jo sentia la primera... Vaig tenir que tancar, perquè clar, si no s'enfallava tota l'exposició, perquè la gent m'entrava per la porta de sortida, i vaig quedar en plan, no, tanco una porta, i vaig fer la ruta, perquè era importantíssim per mi la ruta.
Seguir
aquesta
ordre, eh?
Per mi era molt important, perquè tothom, oi, galls, sí, galls, sí que n'hi ha, evidentment, cavalls, però hi ha unes peces de cavalls precioses. Els galls que hi havia al velero, que després eren el Roy, són magnífics. Ísics. Els gats, però bueno, són... Jo crec que he anat a buscar, hem estat intentant trobar peces diferents, que no falti de res, que no em diguin, no has posat un gall, per elles, sí. Tot, una mica de tot, excepte flors, que són moltes, no em puc dir una mica, però també de les flors, haguéssim pogut posar tres sales, haguéssim pogut omplir el pis de baix, però no es tractava tampoc de que la gent s'enfarfegués, sinó que la gent apreciés i que els hi faltés. Que fa, ai, potser els paisatges. Jo és que els paisatges, tant els que estan fent a l'oli com els que són de tinta, jo els trobo d'una qualitat i d'una capacitat, el de la plaça Sant Marc de Venècia. És preciós, tant el dels ocells...
Que queda en una zona que ens deia la Bèlia, ara ho arreglaran,
ho
perquè ve l'home de la il·luminació, i malauradament aquells dos paisatges, aquells tres, són una cosa fora del normal.
Són preciosos.
Són una cosa fora del normal, i quedaven en un espai molt ombrívol, i ara s'arreglarà avui això.
Clar, és el que diguem, jo crec que té vida, una exposició té vida, i no la podem tancar, és a dir, si ara... ens ha fallat aquest focus, és un, l'arreglem. Ara ens apareix un quadre important que jo crec que sense ell s'afegeix. Doncs,
perquè qui torni a casa segur que veurà el seu serrano de casa seva d'una altra manera.
És bo, més bo. Jo crec que, però és que jo també, quan a vegades els treus de context, jo només emportant-me'ls, baixant les escales, quan baixàvem de les cases amb els serranos a la mà, ja eren preciosos. Potser tota la vida els he vist. Hi ha gent que em deia, no en tinc. I miraves la paret i deies, però si això... No, és que l'he vist tota la vida aquí i ja ni me l'havia mirat. I dius, bueno, vale. Clar, ja estan tan integrats que no... Jo crec que ara els hi posaran un espai especial. Mm-hmm. Però bueno, jo crec que ho estem aconseguint. No? En dos dies ja les crítiques que han rebut de l'exposició han sigut molt bones.
I enmig de tot això veuran un... Vaja... un dibuix, un cartell de l'any 1979 del Festival de Teatre, que és un cartell sensacional.
Sí, però és que el Festival de Teatre va ser una foto d'ell. Si recordeu el festival, el cartell que va fer, aquestes són unes litografies que va fer pels amics i alguns ja va ser cartell, però la foto que va fer ell, el disseny, i el va firmar, era una fotografia amb la part de dalt, amb la camiseta del pallasso, no?
Donar-lo aquí sí.
Agafat, i era una foto, i ella va firmar. Però jo ara estic veient que ell primer el va dibuixar
i després va fer
la fotografia, que potser el va veure més modern per l'any 79, perquè és el que estiguem dient, ell era molt d'avantguarda.
Però aquell dibuix és
preciós.
I aquella lletra...
La seva.
És per veure-ho. Bé, són molts els exemples d'aquesta exposició que fins abans de Santa Tecla es pot veure al primer pis del Miramar. Beli, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Felicitats, tornem en 5 minuts i farem un pack entre Ovinyet i Xavier Jiménez. Fins ara.